Avui és dissabte i això significa que fem secció de ciència i un cop cada 15 dies ho fem amb el doctor Salvador Massip. Salvador, bon dia i bon any, eh?
Bon dia, bon any nou a tots.
Recordem que el Salvador Massip és metge, científic i escriptor, que va estar 9 anys treballant a l'Hospital Mount Sinai de Nova York i que actualment dirigeix un grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester. Ai, sí,
no
ho he dit, no ho he dit bé això, eh? Leicester, que és com ho diu ell, al Regne Unit. El seu darrer llibre de divulgació és Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por, publicat fa uns mesos per Ara Llibres, i recordem que acaba de guanyar el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General amb el llibre Jugar a ser Déus, que encara no podem llegir perquè no s'ha publicat.
Aviat,
el publicaran aviat,
per Sant Jordi,
eh? Sí. Per Sant Jordi, amb l'editorial Bromera, un llibre que va escriure a mitges amb un col·lega seu de la universitat. Bé, doncs, avui comencem parlant d'un matemàtic anglès que ha sortit als mitjans, però que tu dius, home, tot i que ha sortit el seu nom, i ara la gent li sonarà de seguida quan en parlem, val la pena que destaquem tot el que va fer al llarg de la seva trajectòria. Aquest matemàtic, Salvador, és l'Alan Turing.
Sí, doncs avui parlem una mica del senyor Turing, que, com deies, és un matemàtic que més o menys el nom pot sonar una mica, sobretot perquè fa un parell d'anys es va celebrar l'aniversari i per una notícia que després comentarem, però ja que hi som, he pensat que seria un bon moment per rescatar aquest personatge, que és un personatge curiós, un científic interessant. A veure, el Turing va néixer l'any 12, 1912.
Sí.
I és conegut per ser el pare dels ordinadors moderns. És el
poca
que va...
cosa, diríem,
sí,
eh?
Que sí, que hi havia res, no? O sigui, que hauria tothom realment hauria donat les gràcies cada dia quan engega l'ordinador al senyor,
el senyor
Turing.
Alan Turing.
Feia sobretot la part teòrica, diguéssim, de la computació. És el que va preparar tot el que és la teoria del que seria l'ordinador i del que és la intel·ligència artificial. Va ser dels primers que va proposar i va treballar en aquest camp. Per tant, tot el que són les màquines modernes que cada dia estem jugant amb elles li deuen molt a totes les teories i tot el treball de Turing.
I era un crac en mates.
Ah, sí, com sempre, amb aquestes coses comences des de petitet i el nano destacava ja amb el tema de les matemàtiques i van acabar a estudiar al King's College a Cambridge. I de seguida es va començar a posar a fer aquestes teories que ell tenia de que es podia fer una màquina intel·ligent. I de fet, a l'any 36, estem parlant, imagineu que estem parlant a l'any 36, ja estava dissenyant el que ell va dir la màquina de Turing, que era un dels primers exemples teòrics d'ordinador. Ja estava dissenyant el que seria el primer ordinador.
Després, al 50, també es va fer conegut perquè va inventar el conegut com a test de Turing.
Exacte, que és el que es mesura la intel·ligència, és una mesura d'intel·ligència artificial, diguéssim, no? És un test que en teoria seria posar una màquina i un humà que amagats, diguéssim, i a l'altre costat l'experimentador que faria preguntes tant a la màquina com a l'humà i veuria com contesten. Si no pot diferenciar l'un de l'altre, es pot dir doncs que la màquina és intel·ligent, és a dir, que la màquina és capaç de contestar igual que faria un humà.
Però va haver-hi més coses a banda d'això.
Sí, el que és més divertit de tot és que el Turing es dedicava a desxifrar els codis secrets dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. O sigui, la vida de matemàtic en general ha de ser bastant avorrida. Ell la tenia doncs, una mica més animada perquè es dedicava doncs, a treballar pel servei secret britànic desxifrant els codis d'una màquina, sobretot la màquina que es deia Enigma, que han fet pel·lícules i tot d'aquesta, si potser us sona, que era una màquina que feien servir els alemanys per enviar-se els missatges xifrats. I era molt difícil de desxifrar el que enviaven.
Fins I la màquina ho aconseguia?
La màquina aquesta, el que feien era doncs, canviar els missatges i despistar els anglesos. Fins que van aconseguir a capturar una màquina d'aquestes i començar a trencar els codis, diguéssim. El que va fer el Turing, de fet, la part del mèrit va ser crear una màquina que desfeia o interpretava els codis que feia l'Enigma.
Fins aquí, a veure, tot són explicacions de tots els mèrits que va fer aquest home a nivell professional. El 45 va rebre l'ordre de l'Imperi Britànic. Es va fer en secret.
Clar, perquè treballava pel servei secret, no va fer en públic.
Però després la seva vida va fer un gir inesperat l'any 53.
Sí, això és una mica la desgràcia de la història de Turing, perquè Turing era homosexual, no? I tenia una relació amb un nano de 19 anys, més jove que ell. Ell en tenia 30 i tants. I un amic del seu amant resulta que va entrar a robar a casa seva. I llavors el que va passar és que Turing va cometre l'error, diguéssim, de denunciar-ho a la policia. I el que passa és que aquella època hi havia lleis al Regne Unit contra l'homosexualitat. Llavors, la policia el que va fer primer doncs, va ser acusar a Turing i el seu amant de conducta indecent. I això va ser una mica al principi de la fi de Turing.
I aleshores què? El van condemnar?
El van condemnar i la condemna va ser escollir entre anar a la presó o la castració química. Imagineu quines animalades es feien en aquella època.
Quina bestiesa, època, eh? Sí, no? I ell va escollir?
Doncs va escollir la castració química i va començar a rebre hormones durant un any. Clar, això va trastornar molt, va ser un tema que va afectar molt, perquè a més, com que havia estat condemnat per un crim, ja no podia treballar pels serveis secrets. Li van revocar tots els privilegis de seguretat que tenia i el van fer fora de la seva feina com a treballant amb els codis.
I com va acabar aquest home?
Doncs molt malament, perquè l'any següent de tot això es va suïcidar. Faltaven un parell de setmanes perquè fes 42 anys i es creu que sí, estava tan afectat per això que es va suïcidar, diuen, amb cianur, que va posar cianur en una poma, possiblement en homenatge a la història de la Blancaneus, que és un tema que sempre li havia fascinat molt, i el van trobar mort a casa seva, intoxicat per cianur.
I ara ve el motiu pel qual hem parlat d'ell, que és el que dèiem, que probablement pot haver-hi gent que li soni el nom i que l'hagi vist als mitjans.
Hem rescatat la història de Turing perquè ha sigut aquest Nadal, finalment, després de 60 anys, que la reina d'Anglaterra ha decidit perdonar oficialment a Turing d'aquest crim, entre cometes, que havia comès per ser sexual.
Perdona, això és penós. O sigui, a veure, què ha de perdonar aquesta dona? Ah. O sigui, a mi ja l'acte en si és que no té res, o sigui, no s'ha de perdonar res, en tot cas, demanar perdó per la bestiesa que es va fer. O sigui,
exacte.
Saps què vull dir?
Sí,
és
sí,
que
és al revés.
Ho tenen mal entès, aquesta gent. No s'entén, no m'entra al cap.
Si més no han reconegut que van fer una animalada molt grossa i que la van fer no tan sols amb Turing, sinó amb tota la gent de l'època que va patir aquestes lleis contra l'homosexualitat i aquestes condemnes absurdes que estàvem llegint. Però si més no, és un pas endavant per no sé, recuperar una mica la memòria històrica.
No, però no li han demanat perdó? O sigui, no sé si aquest home té familiars.
No sé si
ell, no, ell, clar, evidentment no va tenir fills, però no sé si tenia germans i descendents, però en tot cas s'hauria de demanar perdó a la família.
Sens dubte, estic totalment d'acord.
I no s'ha fet, i la societat britànica no ho ha demanat, això?
De fet, tot això, la campanya aquesta va començar el 2011, que amb una recollida de firmes a internet, i es van recollir fins a gairebé 40.000 firmes, perquè això, simplement tota aquesta condemna s'esborrés de la història de Turing, i, bueno, tant demanar-li que li demanessin un perdó oficialment per tot això, clar. Clar, tampoc és que serveixi de molt 60 anys després, però si més no, és un reconeixement de que van equivocar-se bastant, realment, en aquell moment.
Ai, mare, quines bestieses. Que hem Turing, començat a... Sí. Pobre home, amb tot el que va aconseguir
sí,
i tot el que li devem, eh?
Tot el que hagués pogut fer, tot el que més... Doncs va morir en 40 anys i es pogut fer molta més cosa per nosaltres. Aquest any veureu una pel·lícula sobre la vida de Turing, si esteu atents, que serà el Turing serà el Benedict Cumberbatch, el que fa de Sherlock a la sèrie de la BBC.
Home, molt bé.
I serà un personatge molt, que sembla molt adequat per aquest...
Segur que serà interessant, a veure si ho expliquen bé. Doncs anem ara al rànquing dels últims 15 dies.
Número 4. Com podem evitar que els ocells xoquin contra els avions? Estudiant els seus excrements.
A veure,
sembla una
què vol
tonteria,
dir que
això,
estudiant els excrements es pot evitar que els avions xoquin contra els ocells o els ocells xoquin contra els avions?
Primer pensem en el tema aquest dels ocells, que sembla que sigui una tonteria que els ocells creen problemes als avions, però és veritat, perquè, de fet, hi ha hagut fins i tot accidents d'aviació degut a que els ocells s'han estimbat contra la finestreta de l'avió o dintre els motors, també, i els col·lapsen els motors. Es calcula que la pèrdua per a la indústria de l'aviació per culpa dels ocells que xoquen amb avions és de 1.000 milions a l'any, o sigui, és un problema bastant seriós, això.
I tant. Aquí a Barcelona el que fan servir són falcons, Salvador.
Sí, efectivament.
Tenen uns falcons i funciona força bé el sistema, crec.
Fan falcons, han fet espantaocells, han fet alarmes que fan soroll molt grossos, i gossos inclús, i fins i tot làsers. No sé ben bé com ho fan, però diuen que hi ha un sistema amb làsers per evitar que els ocells emprenyessin.
Però ara això dels excrements no ho acabo de captar. A veure.
Ja veuràs, la idea és molt bona. Això, doncs, el que fan és analitzar els excrements dels ocells que viuen prop dels aeroports.
Sí.
De fet, el primer exemple s'ha fet a Austràlia i s'ha analitzat l'ADN que s'ha trobat als intestins dels cadàvers dels ocells, de 77 cadàvers d'ocells, de fet, que estaven a la pista d'aterratge de l'aeroport de Perth, Austràlia. Llavors, el que hem vist, seqüenciant tot això, és que han descobert què estan menjant exactament aquests ocells. La idea que tenen és eliminar de l'aeroport tot el menjar que pugui atraure els ocells, insectes, els petits rosegadors, tot el que hi ha a l'aeroport que fa que els ocells vagin allà a menjar. Per tant, l'anàlisi dels excrements el que ens permet és saber la dieta i, doncs, intentar eliminar-la.
Però és molt complicat. O sigui, eliminar els insectes i eliminar tots els petits animals que es poden menjar aquestes aus.
Bé, potser és menys complicat que intentar fer fora els ocells, no? I si, al cap i a la fi, doncs, insecticides, yeah, tot això, potser és més senzill que no intentar fer fora els ocells, que pel que es veu, en alguns llocs no hi ha manera.
Molt curiós. Vinga, anem a un altre.
Número 3. Els rèptils saben utilitzar eines.
Eines? Però quines eines?
Bueno, és una mica primitiu, però no
deixa de ser... A veure, agafen una branqueta i la filen.
La clau anglesa i obre.
A veure, no, explica'ns.
És una mica més senzill que això, però no deixa de ser un tema molt interessant, perquè una de les diferències principals entre els primats i la resta dels animals és que nosaltres sabem fer anar eines, no? Amb els humans, òbviament, sabem fer de tot, però inclús els micos saben agafar pals per
sí,
fer coses. Això només s'ha vist, com us deia, la majoria de casos que es coneixen són en primats. Però fa uns dies això es publicava un article d'uns científics de la Universitat de Tennessee que havien estudiat cocodrils als pantans de Louisiana i caimans també, i havien vist que feien un truc, és el primer exemple de rèptils fent anar eines. És molt senzill, com us deia, no? El que fan els rèptils aquests és agafen una branqueta, efectivament, sí, se la posen sobre el nas i llavors s'amaguen sota l'aigua, de manera que només es vegi la branqueta, com si estigués flotant ella sola. I el que fan és que quan ve l'ocell a recollir la branca, xam, obren la boca i nyam, se'l mengen.
Ah, fixa't!
O sigui, estan fent servir un pal. Sí.
No són, que espavilats, no perdona. Sí. Perdona, molt espavilats, eh? O sigui, dissimulen, estan allà camuflats,
sí, sí,
esperant que vingui la presa i patapam.
O sigui, estan fent servir, i a més no és casualitat, o sigui, s'ha vist que el truc el fan a prop dels llocs on els ocells recullen les branques per fer els nius en certa època de l'any. És a dir, saben molt bé que els ocells estan buscant branques i els enganyen i fan servir una branca per enganyar-los.
Clar, ells han d'haver observat tot. O sigui, a veure, per arribar a aquesta conclusió, o sigui, deuen haver vist que els ocells agafen les branques i d'alguna manera han pensat, doncs, anem a provar-ho. A veure, no, clar, al cap no crec que facin aquestes conclusions així, però vaja.
Però demostra, si més no, que els rèptils poden fer un processament, com tu dius, molt més elevat del que estan pensant, per tant, són més intel·ligents del que en principi podien pensar. I el senyal de que poden fer servir eines és un dels senyals d'això.
Molt interessant. Van més notícies.
Número 2. La grip podria estar relacionada amb la narcolèpsia.
Atenció a aquesta notícia, perquè a mi personalment m'ha inquietat força.
És sorprenent, la veritat, és una cosa que és inesperada i sorprenent. És un article que s'ha publicat a la revista Science Translational Medicine que relaciona un augment que es va veure recentment de casos de narcolèpsia, sobretot en gent jove, al virus de la pandèmia de la grip del 2009. A veure, el que vam veure és això, doncs, que a partir del 2009 va haver-hi una sèrie de nanos que estaven afectats per aquesta malaltia molt rara, que és la narcolèpsia. Si potser ho sabeu, la narcolèpsia és aquesta malaltia que de cop i volta t'agafa, durant el dia t'agafa un atac de son i et quedes
adormit immediatament. I realment s'ha registrat que hi ha hagut un augment de casos de narcolèpsia?
Un augment petit, però si més no un augment, perquè és una malaltia que ja per si molt, molt rara. I el que hem vist, doncs, és que en aquests nanos les neurones que fabriquen una hormona anomenada hipocretina, que és la que regula, doncs, el cicle del son i del estar despert, han desaparegut, estan destruïdes, i no se sabia per què, no? La hipòtesi que hem vist després d'aquest estudi que es publica ara és que el virus de la grip H1N1, el del 2009,
sí,
o fins i tot la mateixa vacuna que introduïa el virus aquest, va disparar una resposta autoimmune en certes persones predisposades. És a dir, el que passava era que les defenses pròpies atacaven el virus quan entraven, però a la vegada atacaven aquestes neurones especials. Que
I això no es pot regenerar un cop està destruït?
Les neurones normalment no es regeneren, la majoria d'elles.
Però hi ha neurones al cervell que sí. Hi ha una part del cervell que regenera neurones. Això ens ho va explicar Farlati en poc el doctor Mario Alonso Puig,
cert,
hi havia
però
una àrea que regenerava.
És cert, però és molt poc, no són totes les neurones. Sí, com, per exemple, la pell, si et fas un tall, es regenera ràpidament, el cervell és molt més complicat. I en aquest cas, aquestes neurones, el que vam veure és que simplement no tornaven a aparèixer, no hi havia més d'aquestes neurones.
Aleshores ja són narcolèptics de per vida?
Pel que es creu, podria ser que sí, si no troben una manera de recuperar-ho. O sigui, clar, això relaciona el virus amb l'estructura de la hipocretina aquesta. El que passava és que el virus té una forma molecular molt semblant a l'hormona, i llavors, quan el sistema immune d'aquestes persones disposades, anava a atacar el virus, sense adonar-se estava atacant també les neurones que fabricaven l'hormona.
Escolta, m'ha preocupat que diguis que podria haver estat... Això podria haver afectat a persones que van agafar la malaltia o persones vacunades.
Clar, perquè la vacuna introdueix també virus atenuats o parts del virus.
Però és molt petita dosi, no?
Sí, efectivament, però si el que fas precisament amb la vacuna és generar una resposta immune dintre el cos que et protegeixi contra el virus quan vingui, no? I aquesta mateixa resposta, si està fent una funció autoimmune, si està atacant les teves pròpies cèl·lules, doncs és igual que sigui la vacuna o sigui el virus de veritat. A veure, no ens espantem innecessàriament, perquè això va passar amb un número petit de gent i amb gent que està predisposada a aquesta resposta autoimmune, però això el que fa ens obliga, doncs, a pensar, a intentar predir com es pot donar aquesta quan es pot donar aquesta reacció i intentar evitar-la com es pugui.
Vinga, arribem a la notícia, a la primera, al top 1.
Número 1. Els homes veuen més que les dones quan estan estressats.
Jo ho he llegit i dic, em quadra.
És
em
una
quadra
excusa,
força,
oi?
Sí. Em quadra amb el que jo veig.
Ja tenim l'excusa científica per dir que ens entrompem després de l'estrès. De fet, això ho veiem, jo me recordo haver-ho vist aprendre-ho veient la sèrie d'Ales de TV3, que sempre veies el JR quan tornava a casa, el primer que feia després de
whisky,
la feina, pam,
eh?
L'ingotassa de whisky. No?
Sí, senyor.
Això, doncs, es veu que això és una cosa que sí, que els homes tenim més tendència a fer-ho.
I per què és això?
A veure, s'ha fet... El per què ben bé no està clar, però s'ha fet un estudi que el que va fer és es va agafar dos grups d'estudiants mixtes,
sí?
I se'ls va assignar dues tasques. El primer primer grup era la tasca era complexa, requeria estar molt atent, les normes eren complicades i era una tasca estressant, i el segon grup feia una tasca molt similar però molt senzilla, la versió senzilla d'això. I quan acabaven la tasca, doncs se'ls portava la barra lliure perquè beguessin el que volguessin.
Ah, que i aleshores, que, clar, vam treure unes quantes conclusions aquí. I els homes bevien més que les dones, els que havien fet tasques difícils.
Exactament, els del grup que estava estressat bevien fins a 4 vegades més que les dones del mateix grup estressat.
Caram!
I, de fet, les dones estressades bevien menys fins i tot que les del grup control, de les que feien la feina normal. És a dir, que les dones no tenien cap mena d'interès en desestressar-se bevent
més. Però l'alcohol desestressa o no? O sigui, els homes que beuen... realment aconsegueixen treure l'estrès de sobre?
No, el que diu en aquest estudi, el que passa és que les persones que passen per feina o per una tasca d'estrès, el que passa és que consumeixen molta glucosa, perquè el cos, la ment sobretot, necessita molta glucosa per estar concentrada,
sí.
I això passa que, diguéssim que ens desinhibim, no? Un cop ha passat això, els nivells de glucosa han baixat i estem desinhibits i ens costa més controlar-nos, diguem. Llavors, en els homes, sobretot. Llavors, no tenen tanta, quan els hi pos davant doncs una cervesa o un whisky, doncs no tenen tant autocontrol i es llencen a beure més.
I a les dones no baixa el nivell de glucosa?
A les dones els hi baixa, però sembla que no els importa tant el tema de l'alcohol. O sigui, que els hi posa l'alcohol davant... No
potser si haguessin posat dolços i xocolates...
podríem provar
això. Haurien anat cap allà. No sí. Ho sé, ens motiven coses diferents.
Què és el que desestressa les dones?
Ho hauríem d'estudiar, s'haurien de fer diversos experiments. Doncs escolta'm, Salvador, que com sempre ha estat molt interessant parlar amb tu aquest dissabte i que ens retrobem d'aquí 15 dies.
Molt bé, que vagi tot molt bé.
Gràcies, adéu-siau. Adéu.